Doncs continuem al Planeta Prat i avui tenim un luxe d'entrevista perquè hem pogut contactar amb la Nadia Ghulam. Ella és activista i escriptora afganesa que, de fet, va sobreviure a un bombardeig als 8 anys i que des del 2006 viu a Catalunya, concretament a propet, a Badalona. Ens heu assabentat també del seu vincle amb la ciutat, ja que té vinculació amb Fundesplai i ens ha concedit aquesta entrevista aquests dies que els mitjans no parem de trucar-la des de tot arreu. Molt bon dia, Nadia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies. Bé.
Gràcies a tu per concedir-nos aquesta entrevista. Primer de tot, ens agradaria saber precisament això. En quin moment et trobes anímicament? Perquè suposo que estàs passant per un procés molt i molt dur.
Realment és com... Estic en un estat emocional de molta dolor i molt patiment. Fins i tot quan estic en carrer i hi ha gent que em coneixen i em diuen... com estàs o com va, i és com no em sento ni capaç d'expressar els meus sentiments de dolor, és com és molt visible el que estic passant, és que no cal que no m'ho preguntis perquè el dolor és molt profund, però estic en un estat de dir, vale, ara hi ha una foscor molt, molt gran, has de trobar el camí, saps? Has de trobar el camí com sempre he buscat per sortir d'aquest foscor.
I en aquest camí et trobes ara mateix també fins i tot per ajudar a la teva família, no? Que no sé en quin moment també es troba la teva família. Sé que per part del govern van poder contactar amb tu per fer aquest llistat de persones que intentarien també doncs, ajudar. Ara mateix, com es troba la teva família? Es troben aquí? Han pogut venir?
Bé, com sempre, ens ha fet ossos, ens ha fet... ens ha separat un a un. Ara mateix una germana meva es troba aquí, una altra a l'Afganistan. La mare i el pare estan a l'Afganistan, una cosina està aquí, una altra està allà. És com... és una tristesa que elles també porten la germana que ha vingut aquí, plora per la germana que ha quedat allà, saps? I llavors tot són les ferides de guerra que no són visibles, perquè queda en el cos de les persones, perquè per mi no és la meva família únicament aquesta germana que ha vingut o les cosines, és la meva família, és totes aquelles persones que estaven al meu entorn, que els estimo. No podrem treure totes les persones d'Afganistan, però el dolor ens segueix, perquè jo li considero una altra ferida de guerra. A mi m'ha separat de la meva família, del meu pare, de la meva mare, les meves germanes, fa 15 anys que he viscut lluny d'ells i no els he pogut abraçar, no he pogut estar amb ells, i ara pues, toca a la meva germana viure aquesta dolor, o la meva cosina, sense la seva resta de la seva família.
Clar, això no s'acaba, no?, quan arribeu cap aquí, sinó que és un dolor amb el que s'ha de continuar convivint com a persones refugiades també. De fet, tu has estat aquests dies directament on arriben aquestes persones refugiades, a Torrejón de Ardoz. Com has viscut també aquesta situació? No sé si t'ha fet reviure, de fet, quan vas arribar-hi tu.
Des que ha arribat el règim de Talibán estic revivint totes les traumes, totes les situacions que jo havia viscut durant la guerra civil en el meu país i després. Però també al camp on ha arribat els refugiats de Torrejón, pues, aquestes mirades per la gent era tristesa, però per mi eren molts missatges de desesperacions, d'incertidumbre, què els hi passarà, com viuran, com poden començar de zero, què han de fer, què no han de fer. Llavors, jo què sé, el quantitat dels dolors que he viscut a la meva vida, la quantitat de traumes que he viscut, el meu nivell de sensibilitat i empatia és doble que qualsevol, i és que encara que no m'expliquin amb les seves mirades, rebo moltes missatges que potser per altres persones no coneixen.
Un cop arriben aquí a Torrejón de Ardoz, com és el procés que continuen i també quines són les necessitats que tenen més urgents aquestes persones refugiades?
Això també és una història molt llarga, perquè des del Ministeri i des del Govern decideixen aleatòriament agafar aquestes famílies on hi hagi algun lloc i enviar-los-hi. llocs, diguéssim, una centre d'acollida i tot això. Llavors, des d'allà no sabem ni els advocats ni jutges de moment saben que quin procés tindran aquestes persones ara mateix, perquè era una circumstància molt diferent de qualsevol altra coses que en la història d'immigració i refugiats hem viscut fins ara. Llavors no sabem com estaran tractats els seus papers, si de cop tindran permís de treball, no tindran permís de treball, quines coses poden fer, quines coses no poden fer. Són qüestions sense resposta que no sabem què passarà.
Clar, ara mateix estem enmig justament d'aquest procés. Nàdia, com s'ha arribat fins aquí? Com ha arribat al poder els talibans al teu país, a l'Afganistan?
Era molt evident perquè és el que jo, des de que he arribat a Catalunya, deia que al meu país no necessitem armes, no necessitem militars, perquè jo sabia que la gent del meu país ha patit molts anys de guerra, no han viscut pau, una persona que no visqui pau no pot portar pau. I llavors jo, la meva por era això, que si porten moltes armes al meu país, aquestes armes tard o d'hora caurà a mà de persones com els talibans, com les persones psicòpates, persones que tenen un problema molt, molt greu, llavors, i de desconeixement, de no saber res, i aquestes armes anirà contraproduint i podrà fer molta mal a gent innocent com la meva família i com milers de famílies que no tenim res a veure en guerra. Això és el que ha passat, perquè no han escoltat, és com, vale, anem a Afganistan, ajuda. Sí, l'ajuda humanitària ha funcionat molt bé al meu país. El gent afganesos fins ara, que aquests 20 anys han viscut, no han viscut perquè gràcies de militars internacionals, han viscut gràcies de l'ajuda humanitària. I ara que, sisplau, no parin això, perquè l'única cosa que en el meu país necessitem és hospitals, necessitem escoles, universitats i ajuda humanitària, perquè estem bloquejat per tot arreu. Iran tira pel seu banda, Pakistan tira pel seu banda, Rússia pel seu, Xina pel seu, i és que nosaltres, per desgràcia, és el que està passant a l'Afganistan per als nostres recursos naturals, que ara els interessa a la Xina i a Rússia, i pel seu posició geogràfica que li interessa als Estats Units. Llavors, en el mig estem cremats nosaltres.
Clar, no parlem gaire, no, de com s'ha arribat fins aquí i també de quin és el paper dels països occidentals en tot plegat.
Sempre, quan hi ha unes injustícies, perquè algú altre s'omple les butxaques. Si hi ha una injustícia, perquè algú altre aprofita d'aquelles injustícies, no, per fer més mal. Llavors, no parlen d'això, però és molt evident, si passin, repassin la història d'Afganistan, és el que passa. I el factor més important que aquesta guerra no es pari és el desconeixement, és l'ignorància del poble afgana, perquè 50 anys ha fet que la majoria de població no tingui coneixement. Quan tu no tens coneixement és molt fàcil que et manipulin, és molt fàcil que et venguin coses que no necessites. I això és el que ha passat en el meu país.
Reclames que aquesta ajuda internacional continuï. No sé si es donen les condicions com per continuar a nivell internacional, si encara es compta poc amb persones com tu, que sou afganeses i que teniu un coneixement del país on també podríeu, no, tenir aquesta via de fer de pont entre uns països i l'Afganistan de forma més directa.
És la més necessària. Han gastat milions i milions d'euros per enviament dels armes i tot això. En lloc de gastar tantes diners, jo els demano, sisplau, gastin 1% de tot el que han gastat amb els diàspores afganes, ja veureu que nosaltres podrem fer canvi al nostre país. Perquè nosaltres sabem qui és el que fa mal en el meu país, qui és el que està per mal del meu país, que és bo. Llavors nosaltres arribarem a poble civil, a població civil, el que ens necessita. No volem el 100% del que ajudes que han fet a través d'armes, només 1%. 1% als diàspores afganes i als refugiats afganes que estem vivint fora, si inverteixin en nosaltres, nosaltres serem el que construïm el nostre país.
Nàdia, encara ens arriben informacions que es contradiuen el dia següent. No sé si tu tens l'oportunitat de continuar mantenint comunicacions, per exemple, com deies, amb els teus pares, que encara continuen allà.
Constantment. Jo intento, tot i que és molt difícil la comunicació, intento estar cada dia, com a mínim una vegada, dues vegades, parlant, a veure què ha passat més, què ha passat més. Viuen amb molta por, viuen amb molta tristesa i molta inseguretat. Per exemple, tinc una associació, tinc 35 dones i nenes que estan en el meu programa i estan fent cues al banc per poder aconseguir els diners perquè no tenen ni menjar. Llavors, ara que els Estats Units han marxat, les empreses que envien diners a l'Afganistan eren d'Estats Units, com el Western Union, com MoneyGram i tot això. I ara, pues, com que els Estats Units han dit, ara no, ara com si a l'Afganistan no hi hagi ser humans que necessitin menjar. Ara com ja no hi ha més dones que necessitin protecció. És com, és molt, molt, molt trist, però estem seguint el model que demana als Estats Units. Quan ell diu, feu això, tot el món va venir a ajudar. I quan diu que no, pues no. És molt trist, però estan fent així.
Quines són les mesures que ja estan posant en marxa els talibans a l'Afganistan?
De moment és molta limitació, com per exemple en mitjans de comunicació està bastant limitats. Després diuen que les dones poden estudiar, poden anar a escola, però les condicions que posen és que és impossible, per exemple, tenir tots els professorats de les noies, doncs, dones, i com pots aconseguir això si 70% de població no té coneixement, perquè els pobles i províncies seguit estat els talibans durant aquests 20 anys passats. El que ha crescut una mica és a ciutats, grans ciutats com el Kabul, Herat o Mazar-Sharif, però els que pobles i províncies, les dones no han tingut accés a l'escola. Ara d'on trobem tantes persones? A més, les nostres estrelles, les nostres llums han escapat o s'han mort en aquesta dificultat que ha vingut en el meu país. Per tant, de moment no ho podrem aconseguir. Ells estan donant la seva paraula i és cert, vale, us deixo estudiar, però que sigui aquestes condicions. És com... saben que això no ho podrem aconseguir.
De fet, malauradament, tu vas haver de viure com a home durant 10 anys, si no m'equivoco, que és una vivència que també expliques al teu llibre, El secreto de mi turbante. Penses que ara moltes dones es trobaran també en aquesta situació de no tenir alternatives com a dona dins de l'Afganistan?
Sí, es trobaran, però no podran passar per percebuda com he pogut fer jo en aquell moment. Hi havia telèfon mòbils, si jo escapava d'un barri, anava a un altre barri i ja no em trobaven. Ara és molt fàcil localitzar-te, ara molt fàcil de trobar-te, on estàs, què fas i tot això. Per tant, no tenen fàcil, perquè malgrat tot, en aquella època no havia moltes mitjans de comunicació, ni hi havia telèfon mòbil, ni Facebook, ni res. Llavors jo he pogut anar per despercebuda, però aquestes dones tenen més límit.
Nadia, des d'aquí, com podem col·laborar? Quines accions podríem fer? Com podem pressionar també els nostres governs perquè es posicionin més clarament encara?
Jo demano, sisplau, que no penseu en els refugiats que ara simbòlicament han sortit d'Afganistan unes quantes. 70% dels refugiats que estan en Lesbos, en Grècia i altres fronteres d'Europa són afganesos, que han escapat fa anys amb els seus fills i han nascut els seus fills en els camins i estan allà esperant perquè tinguin una possibilitat, que un futur millor pels seus fills. Per tant, no, jo sé que ara l'excusa és no podem arribar a Afganistan perquè hi ha talibans. Hi ha els que han escapat, han arriscat la seva vida per mar i muntanya, que estan a les fronteres desesperadament, fa anys que estan esperant, perquè no les hi podem acollir, perquè els hi posem en presons com un criminals. Ara estan fent uns camps de refugiats a l'illa de Samos, a Grècia, on tancaran tots els refugiats com un camp de concentració. Per què? Per què? quins drets humans hi ha, quina solidaritat hi ha. No vull als, diguéssim, a la comunitat internacional que diuen ara no podem arribar a Afganistan. I la quantitat d'afganos que estan esperant a les fronteres, per què no li obren les fronteres? Per què no els hi ajuden? Per què els hi tanquen com si fossin criminals? No són criminals, són persones com tu que necessitem ganes que els nostres fills, les nostres mares estiguin bé. Per tant, si tinguéssim mínim possibilitat, una mica possibilitat de poder anar a escola, a universitats i tot això, serem les persones que tornarem al nostre país per construir. Per tant, això és el més senzill i que no es preocupa Europa per fer-ho.
Doncs ens queda molt recorregut per fer. Nàdia, tu justament has fet tot aquest recorregut de molts anys també aquí, amb algunes obres també literàries. Crec que la última, de fet, fa molts poquets dies que ha sortit i és un format de conte. Per tant, explica'ns, perquè segurament és un bon moment per poder compartir amb els infants, ara que parlem molt de la situació de l'Afganistan.
Jo desitjo i espero que totes les escoles li tinguin com a lectura obligatòria, perquè moltes persones no saben què està passant al meu país o per què el meu país s'ha agafat foc i s'ha cremat d'aquesta manera. Doncs aquest conte és el resum. En el país d'ocells sense ales són afganesos, que sense ales ens sortim i ens cremen i ens maten de diferents maneres. Llavors és per la búsqueda de la vida, estem caminant per buscar-nos ales, que és coneixement i estudis. El País d'ocells sense ales és un conte que jo m'he inspirat quan estava al camp de refugiat de Lesbos com a voluntària i mirant, escoltant milers de dones explicant la seva història. Llavors, és un resumen de tot el que està passant al meu país actualment, el que ha passat i per què el nostre país ha agafat foc.
Doncs des d'aquí, ara que també comencen els cursos escolars, encoratgem a totes les escoles. Sabem que també ens escolten moltes mestres perquè puguin fer-se amb un d'aquests llibres del País dels ocells sense ales i puguin tractar aquesta temàtica també a les escoles, perquè al final des de la consciència col·lectiva és com podrem treballar-hi. Nàdia, t'agraïm moltíssim que ens hagis dedicat aquesta estoneta. T'enviem una abraçada gegant i de veritat gràcies per participar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.